Alcaldessa Colau, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Què ha canviat en un any?
Què ha canviat en un any a Barcelona?
A vostè.
A mi, personalment. Home, doncs a mi personalment, la veritat és que m'han canviat moltíssimes coses, no? En un any, doncs és això, el passar d'estar fora de la institució, no només entrar dins de la institució, sinó amb una responsabilitat tan gran com és ser alcaldessa de la ciutat de Barcelona, doncs han canviat moltes coses a la meva vida, han canviat coses a millor, perquè he après moltíssim i estic molt agraïda amb el procés d'aprenentatge d'aquest any i de poder viure aquesta ciutat, no només aprendre, sinó viure en primera línia aquesta ciutat, no? Amb la riquesa que té i l'orgull que et dona també, no? També quan surts fora i veus efectivament, no? El molt estimada que és aquesta ciutat i l'atenció amb què es mira també moltes de les coses que s'estan passant aquí, doncs tot això evidentment és molt positiu. En clau personal, doncs, altres coses no tan positives, com el tema de la conciliació, o tenir una vida privada una miqueta, o... Uh-huh. Això encara ens queda per fer, diguem-ne.
L'oposició, o està l'oposició, sigui qui sigui, és necessari, però a la vegada també és injust?
En quin sentit? No entenc la pregunta.
Bueno, que vostè estava a l'oposició dient unes coses que, quan ara ha estat dins, s'ho deu haver trobat d'una altra manera, que potser entenia... que aquella gent que governava abans, sigui quina sigui, no en tenia quan vostè estava a l'oposició.
Clar, evidentment, quan entres i assumes la responsabilitat de govern, és evident que entens més la complexitat d'algunes coses que abans no veies tant, no? Perquè si estaves fora no tenies tots els detalls de la complexitat de moltes coses, i és evident que tens una visió més complexa, i en aquest sentit sí que pot haver-hi una certa empatia, no? Amb qui hagi tingut responsabilitats de govern. De fet, també em passa ara que... tendeixes a empatitzar amb qualsevol alcalde o alcaldessa, sigui del partit que sigui, perquè saps la feinada que hi ha al darrere d'un ajuntament, no? I lo molt que se li demana un ajuntament sense que sovint en tingui les competències, no? Que és un dels temes de l'agenda que volem plantejar, no? I que, de fet, en l'àmbit internacional, en tot el que hem estat fent en l'àmbit internacional, és un dels grans debats que nosaltres estem empentant des d'Europa, que és que no pot ser que els ajuntaments siguin els més infrafinançats, els que menys competències tinguin i els que més han de respondre en el dia a dia i en la immediatesa, no? I efectivament aquí jo crec que hi ha un tema de governança que repensar, i per això insisteixo, empatitzo, diguem-ne, en general amb els alcaldes i les alcaldesses que sé que es troben ara mateix en aquesta situació i a més en un moment complex, no? De crisi i de moments de dificultat, no?
I ara preguntarem pels temes que molta gent està esperant, que són els temes dels que ha passat a les últimes hores i dies a la ciutat de Barcelona, però se'n recorda el dia que va dir vull presentar-me a l'alcaldia de Barcelona, ara que fa un any que ho és?
Doncs més o menys recordo el procés. I...
va ser un procés, no va ser un dia que va dir va, sí.
Bueno, va haver-hi un dia, sí. Recordo que va haver-hi un dia... Bueno, va haver-hi diferents dies, diguem-ne, de conscienciació, diguem-ne, progressiva, no? Però si recordo al principi, fa gairebé, ja deu fer 2 anys, no?, que diferent gent de la ciutat m'interpel·lava i et costava molt d'imaginar-t'ho, i un dia veus una reunió on hi ha molta gent de la ciutat que tu respectes i que admires i que veus que veuen clar que s'ha de fer el pas i que tu ets la persona que pot ajudar a fer aquest pas perquè molta gent, no, s'assumi aquest projecte col·lectiu, i allà dius, bueno, doncs sí, ho hem de fer, encara que tinguem dubtes, pues ho hem de fer, no?
I quin dia va ser el que va dir que sí?
Doncs, bueno, recordo això, no recordo quina data era exacta, però recordo aquella sensació de dir, ostres, hi ha tanta gent vàlida a la ciutat que jo respecto moltíssim, de diferents àmbits, acadèmics, veïnals, socials, de molts àmbits diferents. Hi ha tanta gent que veu clar que s'ha de fer aquest pas col·lectivament, doncs que evidentment l'haurem de fer, no? Perquè si tanta gent en la que jo confio i respecto d'aquesta ciutat creu que aquest pas és important donar-lo ara i fer-ho tots junts, doncs no seré jo qui falli, no?
Escolti aquest moment de la campanya per les municipals del 2007, d'ara fa 9 anys. És aquella imatge que també s'ha vist molt viralment, que Ada Colau era activista de Vida Vivenda, uh-huh, i va aparèixer vestida de superheroïna en una roda de premsa de la candidata d'Iniciativa, de la Imma Mayol.
Sí.
Se'n sent orgullosa d'aquella imatge o no?
Molt. Me'n sento molt orgullosa. I a més he de dir, crec que la gent d'Iniciativa que estava en aquell acte ho va portar molt bé, ho va portar molt dignament, ens van deixar parlar i...
És curiós, perquè ara és alcaldessa d'Iniciativa. Bueno, amb gent d'Iniciativa, la coalició d'Iniciativa.
Amb gent d'Iniciativa hi ha molta altra gent, no? Però bueno, jo crec que aquí sempre tots hem mantingut el mateix. És necessari que hi hagin moviments crítics a la ciutat que exigeixin més a les institucions, governi qui governi. Això ho dèiem abans d'entrar a la institució i ho diem ara que estem a dins de la institució. O sigui, jo que hi hagin col·lectius que estiguin reclamant que fem més per garantir el dret a l'habitatge, el dret a la sanitat, el dret a l'educació, és que efectivament, o sigui, que hi hagi una bona democràcia que funcioni, requereix que tothom, no, faci el que pugui des de dins i des de fora de la institució, i cal que hi hagi moviments, efectivament, que en lloc de passar de tot i quedar-te a casa teva mirant la televisió, doncs que hi hagi gent que es preocupi de lo col·lectiu i que es preocupi per demanar a les administracions que es faci més per vetllar pels interessos comuns. Jo crec que això és sempre molt bo per una ciutat democràtica.
Val per aquesta, pel que ha passat aquesta nit, moviments com el d'aquesta nit, o no?
Bueno, òbviament, aquí s'ha de distingir, no? Hi ha una realitat de fons, que és la que origina, no, finalment, uns fets que acaben desembocant en el que ha passat aquesta nit, però no ho assimilaria tot.
Aquesta nit,
no?
Per vostè, com a alcaldessa de Barcelona, és intolerable, condemnable?
És absolutament rebutjable, evidentment. Nosaltres sempre hem dit que rebutgem tota forma de violència, no? I ho fèiem abans d'entrar a la institució, també, i ara dins de la institució jo sóc una pacifista totalment convençuda i militant. Vull dir, crec que la violència no és el camí. I, a més, crec que els veïns i les veïnes del barri de Gràcia no es mereixen, no? Pues, tots aquestes destrosses, cotxes, motos, containers, vull dir, crec que ningú es mereix això i que no porten lloc, no? Vull dir que no, aquesta no és la via. Ara, també ens hem de preguntar què hi ha al darrere d'això, no? I al darrere d'això hi ha moltes coses.
I què hi ha al darrere d'això? Què ha passat exactament?
Per això dic que és molt important distingir, perquè fins i tot en la manifestació que es va produir ahir hi havia molta gent i molts veïns i veïnes que estaven doncs molestos, no? I que reivindicaven un espai social que durant 4 o 5 anys, sense cap mena de problemes, i al contrari, molt arrelat al barri i amb moltes complicitats del teixit veïnal, han estat fent activitats socials, no? en aquest local, i han estat fent recollides d'aliments, activitats culturals, o sigui, de tota mena.
Què ha passat amb aquesta zona, amb aquest banc expropiat? Li puc explicar? Clar,
sí, bueno, jo li puc explicar la nostra experiència. D'acord. Que hem tingut, no? Que és, en tot cas, una part de la història.
Qui dona l'ordre ahir de treure'l?
Els jutjats, clar. L'ordre ve dels jutjats i l'executa Mossos d'Esquadra.
Qui la demana? Qui la demana als jutjats, alcaldessa?
La propietat privada d'aquest local.
Val.
Que és una immobiliària.
És una immobiliària.
Clar, aquí l'Ajuntament no intervé.
Val.
Però què passa? Nosaltres igualment no ens desentenem, al contrari, vull dir, hi ha una situació general a la ciutat, i aquesta l'hem dit sempre, que nosaltres compartim, que és preocupant, que és que hi ha locals buits per motius especulatius, no per cap altre motiu, i hi ha barris que amb molta pressió, diguem-ne, d'expectatives de negoci, en alguns casos vinculat al turisme, no, que fa que es pugin els preus dels locals i dels habitatges, doncs es produeixen que hi ha locals buits i habitatges buits amb l'expectativa simplement de que pugi el preu i de fer negoci. I això és dolent per la ciutat. Aquest és un dels conflictes que efectivament tenim, i nosaltres, igual que la resta de les institucions, entenc que hem de fer el màxim possible per fer que no hi hagin locals buits i no hi hagin habitatges buits. Jo crec que aquest és el principal mandat que nosaltres tenim, i en la mesura que podem, doncs hem posat moltes iniciatives en marxa, no, per fer que no hi hagin locals buits, que se destinin al comerç. De fet,
aquesta immobiliària, per entendre's, sí, volia quedar-se amb aquest... Es vol quedar amb aquest
local. Aquesta immobiliària el que vol és fer negoci. Ha comprat aquest local per fer negoci. Llavors, què va passar? Bueno, ja fa anys, no?, que diferents col·lectius van ocupar aquest espai que estava buit, que era una antiga entitat financera, i el van ocupar per donar-li funció social i per reivindicar que no hi hagi espais buits, no?, i que gestionin directament pels veïns. I això ha estat així durant uns anys, i nosaltres, quan vam arribar a l'Ajuntament, no?, que ens vam trobar que s'havia estat pagant un lloguer d'amagades.
Aquesta és la història que m'explico, que sembla molt, molt interessant.
Uh-huh.
Quan aquesta immobiliària compra aquest local,
sí,
val uns diners. I llavors aquest lloguer se li demana...
No, o sigui, aquesta immobiliària pretén, té l'expectativa de revendre aquest local, entenc jo, per guanyar més diners que els que ha pagat per aquest local, no? És un dels fenòmens que es produeix a la nostra ciutat, a la tota gran ciutat, no? Que hi ha processos especulatius. I aleshores entra en un col·lectiu, no?, que diuen, aquí s'han de fer activitats, volem recuperar aquest espai, etc, que no ha de ser per especular, sinó que ha de ser per fer activitat veïnal, social, cultural. Aleshores, evidentment, allà hi ha un conflicte. La immobiliària, doncs, entén que té dret a recórrer als jutjats per recuperar la possessió d'aquesta finca. Què passa? Que s'aprovaven les eleccions, jo intueixo que això té una certa relació, no? I aleshores el consistori anterior va decidir pagar un lloguer, però pagar-lo sense dir-li a ningú, o sigui, només ficant-se d'acord amb el propietari, sense parlar amb els ocupants, no? I un lloguer molt elevat, a més. Estem parlant de 5.500 euros al mes, no?
Pagava 5.500 euros al mes?
De diners públics.
Perdó, per tenir callats els ocupes, estem parlant?
Bueno, perquè no hi hagués un desallotjament, perquè la propietat no anés als jutjats ara a demanar el desallotjament, però insisteixo, sense comentar-ho a ningú, ni amb els mateixos ocupes.
I llavors,
quan nosaltres arribem...
Perquè fem... podia tenir un cert sentit des d'un punt de vista electoralista si n'haguessin fet bandera. Llavors, per què ho van fer?
home, jo entenc que per no tenir problemes, per no tenir soroll, no? Entenc, eh? Però en tot cas hauríem d'explicar...
Quan es va començar a pagar això, fa un any? Un any abans de les eleccions?
Ah, sí, en l'any anterior a les eleccions, uns mesos abans.
I ara es pagava des del...
No, aleshores, quan nosaltres vam entrar i ens vam trobar això, hi havia un contracte, efectivament, i per tant nosaltres vam parlar amb la propietat, entenent que per nosaltres no tenia motiu, sobretot perquè vam parlar amb els ocupants també, que no tenien coneixement, que es van emprenyar quan van saber que existia aquest lloguer, perquè van dir que no volien paternalismes, no? Sinó que ells volien parlar de la recuperació d'aquell espai sense el paternalisme de que es pagués un lloguer d'amagades, no? I de quantitat de més tan elevada com aquesta. I, per tant, els ocupants no volien que es pagués el lloguer. I entenc, i nosaltres hem de treballar per recuperar molts locals buits.
I a partir del moment
buits,
que aquest govern diu que no es paga aquest lloguer, que devia ser començament...
Clar, ens posem d'acord amb la propietat per dir, bueno, pues, quan hem de finalitzar aquest contracte, no? I aleshores el propietari, si no té una altra opció, diguem-ne, no té una altra proposta de treure-li negoci, no?, en el local, decideix recórrer als jutjats. Clar, nosaltres aquí què més podíem fer? Vam oferir de dir, si voleu que fem alguna mediació, si volem que intentem buscar una tercera solució d'ús temporal d'aquest espai durant un temps determinat o buscar un altre espai. Nosaltres, com a ajuntament, no decidim els jutjats, no som la propietat, però, com a mínim, no, pues, podem dir, si hi ha activitats socials que s'estan fent aquí perquè es quedin al barri, perquè és veritat, o sigui, hi ha molts veïns i veïnes que feien servir activitats d'aquell local, podem intentar buscar un local alternatiu. Això, com a ajuntament, sí que ho podem intentar fer. De moment, això no s'ha volgut fer. Doncs, nosaltres estem oberts a que si podem ajudar a mediar o a buscar un altre espai perquè les activitats vinculades al barri que es feien es puguin seguir fent, doncs és el que podem oferir.
Els,
no?
Per entendre'ns, els ocupes han penjat a les xarxes aquesta nit que aniran fins a les últimes conseqüències amb l'alcaldessa de Colau i amb el seu ajuntament. Això suposo que ho haurà vist o li hauran comentat. Què en pensa?
Bueno, no ho acabo d'entendre, diguem-ne, perquè efectivament, insisteixo, no és propietat de l'Ajuntament aquest local. Ells mateixos van dir que no volien que es pagués aquest lloguer desorbitat per aquest local, no?, que s'havia fet sense el seu consentiment i que no estaven d'acord amb que es pagués. I, per tant, hi hem ofert nosaltres el que podem oferir, que és, en tot cas, buscar un espai alternatiu, perquè aquest espai no és nostre, no? I és una qüestió que s'ha resolt judicialment i que, per tant, afecta, doncs, això, els jutjats i, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya, que és qui, els Mossos d'Esquadra, que apliquen la ordre de desallotjament que dona el jutjat. Llavors, aquí l'Ajuntament no intervé, insisteixo. El que podem fer sempre és oferir, intentar buscar alternatives, que és en aquest cas, no?, el que nosaltres podem oferir, buscar un espai alternatiu al barri perquè la part d'activitat social i cultural que efectivament es feia, doncs es pugui seguir fent.
Són les 9:25 minuts, se'n refia vostè de la Guàrdia Urbana?
I tant que sí, i tant, sí, sí.
Interpreta que hi hagi molta gent, fins i tot des del dins del mateix cops, que pensa que no?
Home, jo crec que això ha anat canviant, no? Perquè, efectivament, quan nosaltres vam arribar a l'Ajuntament de Barcelona, on molts de nosaltres érem nous, doncs podien haver-hi alguns prejudicis mutus i fins i tot justificats, no? No dic que no. Però jo crec que ha passat tot un any d'aprenentatge de tothom. I, de fet, jo he anat parlant amb molta gent de la Guàrdia Urbana i molta gent de la Guàrdia Urbana i, de fet, ahir mateix em reunia amb molts comandaments de la Guàrdia Urbana i m'ho deien també, no? Que havien notat que, efectivament, en aquest any doncs, ens havíem apropat al cos, l'havíem conegut, que l'hem posat en valor. Jo l'he defensat en moltes ocasions perquè, a més, en tot aquest any he tingut ocasió de fer... Pues això, d'anar fa poc a fer una visita nocturna amb els agents de Ciutat Vella, he anat amb el grup de platges, he anat als dispositius de les festes de Gràcia, vull dir que he pogut ja, no, acompanyar Guàrdia Urbana en moltes de les actuacions, he vist molta de la feina invisible, no, i poc reconeguda que es fa, i això els he reconegut moltíssimes vegades, vull dir que efectivament això passa com amb altres activitats, però potser segurament amb seguretat és de les que passa més, no? Que hi ha una feina quotidiana poc reconeguda i que només es fa visible quan hi ha conflictes i aleshores això sovint és injust.
S'ha extralimitat de les seves funcions el tinent d'alcalde Jaume Asens?
No, per la informació que jo tinc, no. No s'ha extralimitat en absolut.
No.
No, no.
Si la trucada d'un tinent d'alcalde a un bufet d'advocats l'hagués per dir que no, que sisplau que retirés una denúncia per entrar a presó d'una persona en concret, ho hagués fet algú de l'oposició, o si hagués estat vostè a l'oposició, algú de Convergència, algú del Partit Popular, algú d'Iniciativa, fins i tot en aquella època, què hagués dit vostè?
Pues fixi's que en realitat crec que el que ha passat aquí és un malentès i en tot cas crec que el que pot haver contribuït per part nostra, no? Perquè sempre dius, bueno, alguna cosa pues, potser hem fet malament, no? Que en tinc constància de que no hi ha hagut cap mala fe ni cap ingerència ni coaccions, però sí, el que jo m'ho preguntava ahir, no? Dic, bueno, alguna cosa hem fet malament si de cop aquí hi ha una polèmica que no té raó de ser, perquè recordem què va passar la setmana passada, o sigui, la setmana passada van haver-hi uns fets greus, d'agressions greus, agents de la Guàrdia Urbana, no? Que a més van estar documentats i tothom els va poder veure, i en concret doncs uns cops de pal i unes pedrades, no? amb més d'un agent ferit, i nosaltres vam dir això és inacceptable, la violència és inacceptable i per tant cal denunciar tot el suport a la Guàrdia Urbana, hi ha d'haver un procés, no? Contra els responsables d'això i tot el suport a la Guàrdia Urbana, vull dir que això és el que va passar, no? Això és fins divendres i llavors què passa? Que coneixem pels mitjans de comunicació que hi ha una advocada d'un dels agents, no? I que parla en nom de l'Ajuntament o se la relaciona amb l'Ajuntament en els mitjans de comunicació. En la mesura en què nosaltres hem dit, ostres, que ens volem personar i que volem donar tot el suport jurídic, no? En els agents, és lògic que Jaume Asens, que és el responsable de justícia com a tinent d'alcalde, i que és el responsable de les personacions, no? Perquè des que vam entrar a l'Ajuntament vam dir que volíem tenir uns criteris de personacions i ell treballa amb serveis jurídics de l'Ajuntament, doncs ell quan veu aquesta informació parla amb serveis jurídics de l'Ajuntament i li diuen que efectivament que hi ha un bufet privat que està contractat per l'Ajuntament de Barcelona, o sigui, per l'Ajuntament de Barcelona, que és qui contracta aquest bufet, i que fa aquesta assistència a la Guàrdia Urbana, que efectivament per la seva feina doncs, necessita tenir una assistència específica, no? I per tant, en l'ús de les seves funcions i de les seves responsabilitats...
És veritat que li van recomanar contacta... que no ho fes, que no truqués? Des del departament de...
No, al contrari, no. Ell parla amb els serveis jurídics. Sí, i aleshores el que jo dic que potser ha estat un error, no? És una implicació del màxim rang polític i que aleshores potser hauríem pogut trucar directament als serveis jurídics de l'Ajuntament i que no fos el tinent d'alcalde. Però a mi em consta que el que hi ha hagut aquí és, primer, amb un govern que representa una institució que és clienta d'aquest bufet, el truca per interessar-se pel cas i per tenir un intercanvi d'opinions jurídiques sobre aquest cas. Això no és ingerència. I a més, i em consta que el caràcter del senyor Asens,
si això ho hagués
és una persona absolutament educada...
Però si això ho hagués fet, sí. El PP, Convergència, Esquerra Republicana, des del govern, què hagués dit vostè a l'oposició?
Bueno, però és que
moltes vegades allò que deien de l'empatia, no?
Sí, però és que depèn, o sigui, insisteixo, és normal que un ajuntament que està contractant uns serveis amb un bufet entri en contacte amb aquest bufet. Em sembla que això forma part de la normalitat. I a més, insisteixo, hi ha hagut alguna informació que ha sortit publicada que indueix error i jo crec que amb això tothom ha de ser molt responsable. O sigui, en cap moment... ni jo mateixa, ni el conjunt del govern, ni el senyor Jaume Asens ha qüestionat en cap moment que s'hagués de donar tot el suport jurídic a la Guàrdia Urbana per defensar-la d'uns fets que considerem que són molt greus, que són inacceptables, que són unes agressions que vam poder veure tots i que ens semblen inacceptables. I per tant, i això no ha canviat mai, ni en privat, ni en públic, ni per part del Jaume Asens, ni de cap altre membre del govern. Aleshores...
El que se li ha presentat la dimissió, Jaume Asens?
Com?
Se li ha presentat la dimissió, Jaume Asens?
No.
I vostè li ha demanat que dimiteixi?
No, tampoc.
Continuarà sent tinent d'alcalde, per
tant. I tant, sí, sí.
Avui algun digital ja apunta a la possibilitat que la Guàrdia Urbana faci vaga.
Doncs jo espero i confio que no, perquè precisament confio en la professionalitat i en la responsabilitat de la Guàrdia Urbana, insisteixo. I jo he estat parlant amb la Guàrdia Urbana de prop, he estat parlant amb els comandaments, he conegut la seva feina i l'he reconeguda públicament, perquè efectivament fan una gran feina en el dia a dia d'aquesta ciutat. I ells saben que tenen una gran responsabilitat, no? Tenen una tasca d'ajudar la convivència i la seguretat a la ciutat i saben que els hi fem costat en aquesta tasca. I per tant, sincerament, no crec que hi hagi motiu per una vaga. En tot cas, jo el que crec és que hem de seguir parlant i si hi ha hagut algun malentès aclarir-lo. El que sí, jo li vaig demanar ahir al tinent d'alcalde, que vaig parlar amb ell ahir, és que parli directament, o sigui, que fem una trobada directament amb comandaments de la Guàrdia Urbana i el propi tinent d'alcalde perquè puguin haver-hi les explicacions directes i una conversa franca, perquè sincerament, o sigui, és que em consta que no hi ha motius de fons perquè aquesta polèmica vagi més enllà. Vull dir que realment la ciutat té problemes greus com per intentar fer una cosa més grossa del que és.
L'última, no? Li pregunto d'una altra manera. Si jo perdo els nervis i li dono un cop de pal a un agent de la Guàrdia Urbana, un tinent d'alcalde trucarà a l'advocat de l'altra part perquè sigui benèvol amb mi?
No, per ser benèvol en absolut, eh? Compte. Vull dir, siguem prudents amb les coses. O sigui, quan està en joc temes de seguretat, temes... Jo demanaria a tothom en general, a mitjans de comunicació, als grups de l'oposició, que també sé que alguns han estat molt aguerrits en les seves expressions públiques, no? Jo demanaria que tothom es corresponsabilitzi, i aleshores que parlem dels fets, que parlem dels fets, insisteixo, els fets són que en tot moment aquest govern s'ha posicionat molt clarament en la condemna explícita, sense matisos, d'aquests fets, que hem dit que donàvem tot suport a la Guàrdia Urbana per denunciar aquests fets i perquè els responsables hagin d'assumir les seves responsabilitats, i una altra cosa és que hi hagi un intercanvi jurídic sobre com, en la denúncia d'aquests fets, no, si s'han de demanar les penes màximes o intermitges. Però això no vol dir, diguem-ne, retirar el suport a la Guàrdia Urbana, al contrari, o sigui, insisteixo, màxim suport a la Guàrdia Urbana amb uns fets que em semblen inadmissibles.
On són els manters, per cert, ara?
En quin sentit?
On són, físicament? On estan on són ara?
Però a la ciutat?
A la ciutat, sí, a la ciutat.
Bueno, és un fenomen que es va desplaçant, no? Que hi ha un tema que és que la Guàrdia Urbana, a més, té dispositius limitats. Nosaltres per això des del primer moment hem dit que havíem de fer una estratègia més àmplia del que s'havia fet fins ara, i això és el que estem fent. O sigui, portem un any treballant moltíssim precisament perquè la Guàrdia Urbana no estigui sola en aquest tema. Des del Comissionat de Seguretat jo crec que s'han fet moltes coses bé. Una d'elles ha estat crear un grup de treball estable que no existia, amb Mossos d'Esquadra, amb Policia Nacional, amb la Policia Portuària, perquè efectivament entre tots ens corresponsabilitzem i fem operatius conjunts que s'estan començant a fer. De fet, el mateix divendres hi havia un operatiu conjunt que s'havia planificat dies abans, no? Perquè efectivament és un fenomen complex que afecta totes les grans ciutats, no? I que el que s'ha de fer, doncs, és buscar solucions de fons que no depenen només de l'Ajuntament de Barcelona, no? Depenen també de la Generalitat i de l'Estat, però també nosaltres utilitzar totes les estratègies possibles i, evidentment, donar suport a la Guàrdia Urbana en aquesta tasca complicada que ha de fer en el dia a dia i que no ho hagin de fer sols, perquè efectivament és una competència compartida i, per tant, hem de treballar establement més del que es feia fins ara amb Mossos d'Esquadra, amb Policia Portuària, perquè què passa amb aquest fenomen? Doncs que fa molts anys, no?, que bàsicament, com que no es resol el problema en origen, doncs es va desplaçant d'un costat a un altre.
Majoritàriament són problema de màfies.
O sigui, hi ha diferents nivells d'això, no? Hi ha màfies del que és el tràfic del producte, no? Efectivament, hi ha tràfics, diguem-ne, que es mouen internacionalment de productes falsejats, i això és un tema de llei de seguretat i de competència de Mossos d'Esquadra i de la Generalitat, però nosaltres aquí la Guàrdia Urbana també s'ha ofert a col·laborar i ha col·laborat amb dispositius per anar als magatzems, als grans magatzems, però després també és del Port de Barcelona, per on entren aquestes mercaderies, no? Pues per containers també, aleshores també nosaltres diem, bueno, pues potser també hem de mirar més aquests containers que entren pel Port de Barcelona, ja sabem que són molts i que no és fàcil, no?
I però... ho poden controlar, això?
Bueno,
hi ha la voluntat de fer-ho?
Home, hi ha d'haver la voluntat, no? Jo entenc que sí, que hi ha d'haver la voluntat de que tothom que pugui fer alguna cosa amb això, i en el tema, insisteixo, del gran tràfic dels productes, no? Després ja, en tota aquesta cadena, ja al final de la cadena, doncs hi ha persones vulnerables que estan en una situació d'exclusió jurídica, no? El tema de la llei d'estrangeria, que no depèn de nosaltres, que depèn de l'Estat, que no tenen dret a treballar per no tenir una situació administrativa regularitzada, i aquí és on l'Ajuntament hem denunciat que nosaltres volem fer més, que efectivament estem treballant amb molts agents de la ciutat per fer, doncs, això, cursos de formació, d'inserció laboral, i buscar formes d'ajudar a acabar amb aquesta situació perquè les persones més vulnerables d'aquest tema no hagin de recórrer aquesta activitat que, evidentment, com a Ajuntament, insisteixo, no podem permetre. O sigui, la venda ambulant de productes il·legals a la ciutat no es pot permetre perquè és una activitat il·legal i, evidentment, l'Ajuntament de Barcelona no pot permetre aquesta venda.
De seguida preguntaran ells. De seguida hi ha un grup de gent que vol preguntar sobre aquest any de la alcaldia de Colau a Barcelona, però un parell de preguntes o tres per acabar. La primera, en aquest programa hem parlat molt de la convivència. Cada vegada hi ha més maneres de moure's per una gran ciutat. Uh-huh. I hem parlat de la convivència entre tots plegats, no només entre vianants i ciclistes, sinó motoristes, el transport, el taxi, el cotxe, d'altres maneres, els patins, etcètera, etcètera. Uh-huh. Hi ha alguna manera, o es pot prendre alguna mesura des de l'Ajuntament per conscienciar la ciutadania de les diferents versions que tenim de mobilitat en aquesta ciutat?
Home, doncs evidentment s'ha de fer, no? S'ha de treballar la mobilitat com un tema col·lectiu de primer ordre en les grans ciutats. De fet, cada cop que vas a una trobada internacional amb altres grans ciutats, el tema de la mobilitat és sempre un dels temes que més es tracta, perquè efectivament és un tema de tota gran ciutat. I això s'està fent de moltes maneres, o sigui, ja fa temps, anys, no és d'ara, no? No vull atribuir mèrits que no siguin nostres, ja fa molts anys que funcionen Doncs des del Pla de Mobilitat de Barcelona, on participen un munt d'entitats i d'actors de la ciutat. També hi ha taules de mobilitat específiques per districte, no? Hi ha molts districtes que per revisar temes de mobilitat al detall de si aquest carrer és millor en aquesta direcció, en aquesta altra, etc. Doncs hi ha taules de mobilitat on el teixit veïnal, comercial, etc. pot participar. I després, evidentment, la Guàrdia Urbana fa moltíssima tasca, no?, de facilitar aquesta mobilitat i també de fer pedagogia i educació, que segurament és un dels temes que hem de desenvolupar més, no? Però sobretot donar alternatives també a la mobilitat en vehicle privat, que és el principal repte. O sigui, de tots els reptes que tenim, el més important de tots és treballar amb carrers més pacificats i amb alternatives, millorar i reforçar el transport públic, millorar els carrils bicis perquè efectivament no hagin de xocar vianants amb ciclistes, o sigui, millorar les alternatives del vehicle privat.
Aquesta convivència mòbil, deixem posar-li una d'estàtica, que és les terrasses. Com tenim el tema de les terrasses?
Doncs ja estem treballant, no? Estem treballant amb la millora de la normativa que ens vam trobar, que com tothom sap no satisfeia ningú. En el mandat anterior es va fer una normativa molt, molt estricta, tan estricta que era inaplicable, i aleshores ens vam trobar que s'havia aprovat una normativa amb una moratòria permanent, no? I això portava al descontrol, en realitat, perquè no hi havia normativa que de facto s'estigués aplicant. I això emprenyava tothom, emprenyava els comerços que volien tenir terrasses amb seguretat jurídica i emprenyava doncs, el moviment veïnal i amb moltes altres entitats de col·lectius, per exemple, amb discapacitats, etc., on hi havia un cert desordre, no? I reclamaven que es posés ordre. I estem treballant des del consens, perquè evidentment hem de reunir el consens d'altres grups municipals perquè hi hagi una normativa que s'adequi més a la realitat existent de la ciutat.
Última, a les 8 del matí, vaja, deia que hi ha un fenomen d'àudio viral que està repetint molt, que l'ha sentit de la infermera de Castellterçol, de la Gemma Poca, que hem tingut en aquest programa fa una estona, explicant el que estava passant allà. Clar, fa una mica de vergonya. No, fa molta vergonya, molta vergonya que vinguin 20 refugiats a Espanya, dels quals 10 a Catalunya, o 10 a Barcelona, crec, recordes? Els 10 seran a Barcelona. Ja saben on els localitzaran, quan arriben, saben alguna cosa, algú els informat?
Sí, sí, bueno, ho sabem a través de les entitats socials que treballen habitualment amb aquests temes, perquè sabem quina és l'entitat que els acollirà i on els portarà, això ho sabem, no ho direm, més que per preservar la intimitat
d'acord.
De les persones.
10 persones no? Estem parlant, no?
Sí, sí, és una vergonya, és indignant.
És a dir, Barcelona ha dit... I Catalunya ha dit que, escolti'm, i Barcelona crec que ha dit que en poden acollir 1.000, no? Crec recordar.
Sí, ens podem adaptar al que sigui necessari. Està clar que sí, a Grècia estan acollint amb desenes de milers, a Alemanya centenars de milers, és evident que nosaltres podem acollir molt més, i si ens ho repartíssim, insisteixo, si a Europa ens ho repartíssim, seria sostenible per tothom i podríem acollir com es mereixen aquestes persones dignament, no? I estar a l'alçada dels nostres compromisos, que després estem parlant de drets humans, però és amb aquestes coses que es demostren, no?, dels drets humans. I realment és indignant, és molt desesperant. Nosaltres estem intentant totes les vies, a part de la incidència i la denúncia, i oferir-nos a l'Estat per ajudar de moltes maneres, ja com ho hem fet fins ara, de contactar directament amb ciutats per veure si podem fer ajuda directa. Però no sé, o sigui, ara mateix a Nacions Unides ho acabem de denunciar un cop més i hem demanat a Nacions Unides que s'impliqui més i que pressioni més els estats, perquè els estats tenen la capacitat exclusiva. Fins i tot estem intentant per la via del visat humanitari i això finalment és l'estat qui t'ho ha de concedir i aleshores és desesperant. Jo, per exemple, mentre estava a Nova York...
Si el paper de l'estat és lamentable?
És més que lamentable, o sigui, és més que lamentable. De veritat, jo no sé, des que soc alcaldessa intento mesurar les paraules i ser diplomàtica, però és que en aquest cas no hi ha paraules mesurables possibles, no? Quan tu saps que en territori europeu i molt a prop de casa nostra, doncs això, s'està gasejant a nens amb mares, que s'està posant en perill la vida de la gent, o directament s'estan morint ofegats en el nostre mar perquè no se'ls dona una via segura quan estan fugint de la guerra, i quan tenim l'obligació jurídica, insisteixo, no només moral, jurídica, d'atendre aquestes persones, doncs és desesperant. Però és que, imagini's, o sigui, fins i tot li estava ficant aquest cas mentre estava a Nova York. Quan vaig parlar a Nacions Unides, ho vaig fer segurament amb una especial contundència, perquè m'estava passant aquells mateixos dies que estava allà i un fotògraf periodista que conec de fa anys i que ha estat molt premiat i que molt reconegut, em va escriure directament per WhatsApp dient: estic a Idomeni i estic veient a una nena de 8 anys amb paràlisi cerebral que apenas es pot moure i que se li acaben els medicaments dels que li depenen la vida d'aquí 2 dies. I aquí tothom diu que no es pot fer res. I he parlat amb l'ambaixada i m'han dit que no es pot fer res. Podeu fer alguna cosa des de Barcelona? I clar, dius, clar, ho intentem. Pues és que en altres casos similars que ens han arribat, perquè per diferents vies ens arriben casos humanitaris extrems, de criatures, de persones malaltes, que necessiten pròtesis i que aquí podríem ajudar. podríem ajudar, perquè tenim totes les capacitats per fer-ho, els visats humanitaris te'ls han de donar l'Estat. I quan està dins de territori europeu, consideren que aquí no hi ha lloc per al visat humanitari, que en tot cas ha de ser en territori fora d'Europa. Tot són explicacions burocràtiques que donen vergonya fins i tot reproduir-les, perquè tot al final són excuses burocràtiques, però la gent està allà amb les condicions en les que està. No?
M'agradaria tenir més preguntes, ara sí, de les faran el Rafael Nadal, el Rocío Martínez Sampere, l'Antonio Baños i l'Alejandro López Fonta, però permetin, perquè hi ha diverses persones vinculades a Barcelona que li volen fer preguntes en aquest any, okay, que celebrem metafòricament i bufant l'espelma del primer any com a alcaldessa escollida. Comencem per l'exalcalde i cap de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias.
Senyora Colau, quina justificació pot donar als seus electors del fet que un any després de les eleccions vostè fa un pacte de govern amb el PSC? PSC, que és el responsable màxim del model de ciutat que vostè tant però tant va arribar a criticar. I tot plegat per continuar encara en minoria.
Molt bé, doncs res, li agraeixo la pregunta al senyor Trias. El senyor Trias sap que, com exalcalde, que efectivament per governar la ciutat en minoria, com també li va passar a Convergència, doncs s'han de fer acords i s'han de fer pactes amb les altres forces, no? La ciutadania va donar un mandat clarament de canvi i per això vam guanyar nosaltres les eleccions, però també ens va dir que no féssim les polítiques de canvi sols, sinó que les havíem de fer amb les altres forces que ha votat la ciutadania, no? En el consistori. I durant tot aquest any nosaltres això és el que hem anat fent, o sigui, hem dedicat molt d'esforç i moltes hores i hem demostrat, crec, humilment, una gran capacitat de diàleg, demostrant que érem un govern en minoria però no un govern dèbil, un govern fort que ha estat capaç, en un any electoral especialment complicat, de dialogar i de pactar una cosa a cosa, no? Vull dir, amb totes les dificultats que això dona. Pressupostos, ampliacions pressupostàries, ordenances fiscals, temes urbanístics, però bueno, això, clar, cada cosa que s'ha de negociar i s'ha d'acordar porta moltes hores, porta molt d'esforç i, evidentment, un govern responsable que vol estar durant 4 anys dedicant totes les seves energies i capacitat de feina a fer polítiques de canvi en benefici de la ciutadania i, sobretot, a qui més ho necessita, evidentment hem de treballar perquè aquests acords siguin el més estables possibles.
Se'm agradeix aquella piulada que va fer el 25 de novembre del 2012 acusant el PSC de genocidi financer?
Home, però és que amb les polítiques socialistes en matèria bancària, de rescat bancari, era molt crítica i segueixo sent molt crítica. Les meves crítiques no han canviat.
Genocidi financer?
Bueno, jo he viscut molt de prop la duresa de les polítiques financeres que s'han fet a l'Estat espanyol. O sigui, he viscut el que ha suposat centenars de milers de desnonaments de famílies, he viscut això en primera persona, he viscut el dolor devastador de milers de famílies arruïnades de per vida per un sistema legal que ha estat, diguem-ne, creat i aprovat tant pel Partit Socialista a nivell estatal com pel Partit Popular, i aquest sistema legal ha rescatat a la banca, enfonsat en la misèria milers de famílies, les ha deixat al carrer amb un sistema, amb una normativa legal que no té comparativa a tota Europa, i això ho denunciava fa un any, fa dos, fa tres, i ho segueixo denunciant a dia d'avui. Crec que aquestes lleis s'han de canviar i crec que qui fa aquestes lleis és responsable davant de totes les milers de famílies que han patit aquesta legislació.
Permeti'm, sí. És que...
No, perdoni,
és que m'acaba d'entrar aquest sí, noi que ha vingut per aquí arrossegant-se perquè en càmera ha sigut de venir aquí cap a... És Jofre Llombart. És que hi ha una última hora, que és que Pedro Sánchez, sí, aquest matí està a Antena 3, uh-huh, i li han demanat pel pacte de govern entre el PSC i Barcelona en Comú, precisament a l'Ajuntament de Barcelona, i atenció a la lectura que en fa Pedro Sánchez.
En Barcelona es cierto, nosotros hemos tenido que entrar en el gobierno no para rescatar a la señora Colau, sino para enderezar el rumbo de un ayuntamiento como el de Barcelona, que ha gobernado el PSC durante 20 años, que dejó en una extraordinaria situación financiera, a diferencia del de Madrid, gobernado 20 años por el Partido Popular, y también para abandonar las políticas de postureo que la actual alcaldesa ha venido realizando durante estos 12 meses, ¿no? Hay que recordar la polémica del busto y otras tantas cosas que creo que no han situado a Barcelona en la proyección que merece una gran ciudad como es Barcelona.
És a dir, permetin que li faci el titular fàcil, eh?
Vinga.
Collboni li ha d'extirpar el postureo a vostè, no?
Bueno, em sembla que aquestes declaracions estan absolutament fora de lloc. Jo al senyor Sánchez li diria que es preocupi de respondre del que ell és directament responsable, no? Que porta mesos intentant fer govern sense ser-ne capaç, que va anar a una investidura fallida, que ha perdut milions de vots en les darreres eleccions. Jo crec que el senyor Sánchez s'hauria de preocupar de respondre les seves pròpies incapacitats, no? I d'explicar-se França també, perquè el Partit Socialista ha tret els pitjors resultats de la seva història també a la ciutat de Barcelona en les últimes municipals. Crec que amb una mica més d'humilitat ens aniria a tots millor. De totes maneres, jo insisteixo, jo ara parlo com a alcaldessa i com a alcaldessa he d'intentar fer acords estables amb les forces que hi ha en el consistori en base a programa, que és, o sigui, més enllà de les declaracions que després en campanya electoral puguin fer uns i altres, com les que ha fet ara el senyor Sánchez, que em semblen fora de lloc, però més enllà d'això, nosaltres què hem fet? Centrar-nos en el programa, que és el que hem de fer. Nosaltres hem de portar endavant polítiques concretes.
Jo crec que Jaume Collboni no deu estar gaire content amb aquestes declaracions que va sentir.
Intueixo que no estarà gaire content. Però en tot cas, jo insisteixo, jo he de ser responsable. He de ser responsable i més enllà de que hi hagin eleccions permanents, no? Perquè tinc una mala sort que estem en el període electoral més llarg de la història, i si no és una, és una altra, no? I això tensiona molt més la situació dels partits, no? I les seves declaracions públiques. Però el tema és que nosaltres, per què ens han votat? Ens han votat per donar resposta a les necessitats de la gent, no? Que és el que venim fent tot aquest any, aprovant un munt de mesures. O sigui, insisteixo, malgrat ser un govern de minoria, jo crec que ens hem de felicitar modestament, humilment i amb totes les imperfeccions que vulgueu, però ens hem de felicitar perquè hem posat en marxa polítiques de canvi en totes les esferes, no només en temes de drets socials, en temes econòmics, en tots els àmbits, i evidentment hem de treballar per fer acords amb aquelles forces que finalment han estat les forces d'esquerres amb qui hem fet les principals votacions durant tot aquest any. Durant tot aquest any ha estat amb el PSC, amb Esquerra Republicana i habitualment també amb CUP Barcelona, o pel vot directe o per una abstenció, que hem pogut aprovar, doncs, per exemple, que amb el govern anterior anem a pujar l'IBI un 10% lineal a tota la població de Barcelona, hem aturat aquesta pujada, hem congelat l'IBI pel 98% de la població i només ha pujat pel 2% amb un nivell de renda més elevat. Ostres, potser això ho diem molt ràpid, però és que no em sembla irrellevant. És per fer aquestes polítiques que ens han votat, no? Per, evidentment, per fer les polítiques d'habitatge, per governar el turisme i posar-lo al servei de tota la ciutat, per fer moltes altres coses. Per fer tot això hem de buscar el màxim d'aliances de gent que vulgui sumar-se a treballar per fer aquestes polítiques, i sempre en base a programa, més enllà de les declaracions i del postureig d'uns i altres.
Molt bé, després ho de Xavier Trias. Més preguntes. El president de la Fundació Barcelona Comerç, Salva Vendrell.
Ens agradaria saber, després del seu primer any de mandat, quina és la seva valoració envers el model de ciutat que tenim, d'aquesta multicentralitat comercial tan característica de Barcelona, i també del comerç de proximitat que defensem des de la Fundació Barcelona Comerç. Gràcies.
Doncs, bueno, ja saben, des de totes les entitats de comerç, saben que considerem que el comerç de proximitat és dels principals actius d'aquesta ciutat, que és un model a enfortir, a preservar i empoderar, no? I que efectivament s'han fet algunes polítiques que no han beneficiat en aquest model de comerç de proximitat, que és el que dona vida a tots els barris, no? I que reparteix l'activitat econòmica per tots els barris. I és una de les grans fortaleses d'aquesta ciutat i una de les principals activitats econòmiques també a nivell de quantitat de diners que mou i de milers de llocs de treball que crea, no? Conjuntament amb el turisme. I per tant, el que hem de fer és donar-li màxim suport. Nosaltres hem fet diferents programes de suport des de Barcelona Activa al comerç, especialment en els barris més castigats i més perifèrics de la ciutat, que són els que han patit més la crisi, i hem fet, crec, una de les coses que era essencial, perquè més enllà de que tothom diu que dona suport al comerç, és en polítiques concretes que es demostra. Amb el govern anterior es van dedicar a aprovar ampliacions comercials i a aprovar nous centres comercials, i nosaltres, en la mesura del possible, hem intentat aturar això, i evidentment no aprovarem altres grans superfícies comercials, que segurament és una de les coses que més atempten contra el sistema de comerç de proximitat de la ciutat.
Joan Gaspar, president del Consorci de Turisme de Barcelona.
Ja que el Sebastià em demana que li faci una pregunta, doncs la meva pregunta és aquesta. Verdament està convençuda que Barcelona té un actiu que es diu turisme i que, sense anunciar la seva convivència, es té que intentar preservar i lluitar perquè sigui cada dia de més qualitat?
I tant. Sí, el senyor Gaspar ho sap, que nosaltres pensem que és un gran actiu el turisme d'aquesta ciutat, i precisament per això creiem que l'hem de cuidar i l'hem de fer sostenible, i hem de pensar no només en el turisme d'aquí un any o d'aquí dos, sinó d'aquí 10, 20, 30 anys. I això és el que estem fent. Hem creat un Consell de Turisme per primera vegada per comptar amb tots els actors de la ciutat, els actors del sector turístic, però també els actors veïnals, de comerç, etc. I hem creat aquest Consell de Turisme que ha començat ja a treballar per treballar en aquest model de futur on el turisme sigui una activitat sostenible, no? I bona pel conjunt de la ciutat.
Somreia de Colau quan li preguntava a Joan Gaspar, perquè estarem d'acord que sense haver-ne parlat vostè i jo abans, segurament de les persones que s'ha trobat més peculiars a la ciutat de Barcelona una és Joan Gaspar, no?
Sí, però a més també perquè tenia en ment el record del partit a Madrid, on el senyor Gaspar, bueno, és un dels que té fama de viure'ls amb més intensitat.
I ho va corroborar?
Doncs sí, ho vaig corroborar, perquè a més una persona molt propera a mi estava assentat amb ell i va poder seguir el partit amb ell i va constatar que efectivament els viu amb molta intensitat.
Per cert, vostè el va viure bé? Tranquil·litat o no?
Doncs no, jo vaig tenir la dificultat de que efectivament va ser un partit emocionant, no?, perquè ho va ser, i vam patir molt, però tothom em recordava que teníem les càmeres enfocant-nos tota l'estona i per tant havia de controlar els meus gestos.
Per cert, va saludar el rei o no? Li va dir alguna cosa?
Sí, sí, el va dir alguna cosa. Doncs no, la veritat és que no ens vam saludar i prou.
Bon rotllo amb la senyora de Rosa?
Doncs, ostres, quin greu que no la vaig conèixer.
Però és que està darrere seu.
Sí, sí, però és que jo vaig sortir del partit i vaig veure que en els xats tothom parlava de la senyora de Rosa, vaig mirar el Twitter i de cop vaig descobrir un altre partit que jo no havia vist.
Però això, el Twitter passa, el Twitter és una realitat paral·lela que està molt bé, a vegades.
No, realment vaig quedar fascinada perquè no m'havia enterat de res, sincerament, del que passava a les meves esquenes i de cop resulta que hi havia un trending topic i jo sense saber-ho.
I l'esposa del rei, què tal?
Doncs...
alguna cosa?
L'esposa del rei, la reina, és la primera vegada que havia coincidit amb ella, perquè amb el rei ja havia coincidit, i sí, va venir, quan jo estava parlant amb l'alcalde de Sevilla, i es va interessar per l'activitat dels alcaldes, de com era el nostre dia a dia, i em va preguntar pel tema de la conciliació, també.
Sí?
Sí. Sí,
i què li va respondre? Fent impossible.
El tema de la conciliació, que era una de les coses que porto pitjor. Sí, sí, és públic i notori.
No, però ella què li va dir? És curiós que li pregunti això a ella.
No, doncs que era conscient que efectivament, que en general no, l'activitat de representació institucional té aquest límit, aquest hàndicap de la conciliació, però que sí, que s'imaginava que amb la tasca d'alcalde doncs, que devia ser especialment, perquè és el que estàvem parlant amb l'alcalde de Sevilla en aquell moment, no? Que efectivament a l'alcalde se li demana que sigui sempre i a tot arreu.
Alberto Álvarez, portaveu del sindicat Élite Taxi de Barcelona, pregunta.
¿Cuándo va a cumplir la promesa que nos hizo en el mes de diciembre y lanzar esa carta pública institucional defendiendo al sector del taxi ante todas las APPs disruptivas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y todos los ataques intrusismo que estamos sufriendo y cuándo nos va a dar esa segunda reunión que nos prometió? Muchas gracias.
Bé, doncs el tema del sector del taxi ho porta la nostra regidora de mobilitat, la Mercedes Vidal. Ells ho saben amb el sector del taxi, que ho hem dit en públic i en privat, hem dit el mateix, que efectivament creiem que no es pot acceptar que hi hagi una competència absolutament deslleial, que no pagui impostos, no? I que ho faci per lucrar-se. Una altra cosa és que algú s'organitzi amb un altre per viatjar, i una altra cosa és que hi hagi organitzacions que es lucren sense pagar impostos. I efectivament nosaltres no estem a favor d'això, estem a favor de la regulació, estem a favor de que tothom compleixi les mateixes normes i en aquest sentit tenen tot el nostre suport. Vull dir que ho dic públicament amb tota la contundència, com ja els he dit en privat, i ens tornarem a trobar, efectivament. O sigui, qui porta el dia a dia és la regidora de mobilitat, que també és la responsable de l'IMET, no? De l'Institut del Taxi, i efectivament, quan es puguin donar properes passes, doncs estaré encantada de tornar-los a rebre.
Fem les respostes al màxim, perdoni.
Sí,
al
màxim,
ho sé, però encara ens queden algunes. Sí. Constantí Serrallonga, director general de la Fira de Barcelona.
Bon dia, alcaldessa. Fira de Barcelona, com a motor econòmic del territori, intenta donar resposta als reptes plantejats en cada moment a través de la seva activitat. Des de la seva posició com a alcaldessa, quines creu que seran les prioritats econòmiques i socials de la ciutat en els propers anys?
Així com a pregunta breu, no?
Ja ho veig. Intenteu, sisplau, li agrairia.
No, doncs primer celebrar que Fira de Barcelona efectivament és un actor econòmic molt important de la ciutat i nosaltres ho hem dit des del primer dia, que volem treballar amb Fira per consolidar el que és un model que ja funciona, evidentment, però també plantejar-nos, no, a futur, intentar mirar més enllà de la immediatesa i compartim amb Fira l'objectiu de que més enllà de treure a importants salons i congressos mundials, com clarament de forma destacada és el Congrés del Mòbil, doncs apostar per també salons propis, no? I salons propis que pensin estratègicament, no? Com que pensin estratègicament a mig i llarg termini, doncs si hi ha nous sectors, com ja s'està fent amb el sector tecnològic, que clarament, no, és un sector d'innovació i de present i de futur, doncs també amb l'economia verda, amb l'economia social i cooperativa, perspectiva que no paran de créixer a la nostra ciutat i a nivell global també, perquè clarament no és una demanda de la ciutadania, doncs com amb aquests estratègics, amb aquests sectors que poden ser més estratègics de futur, com comencem a treballar per efectivament incentivar-los de la mà d'un actor important com és Fira de Barcelona.
Fermín Villar, vocal de la Junta d'Amics de la Rambla.
Aquesta setmana s'aprova definitivament el Pla Especial de la Rambla, que és una reordenació del passeig. Tot i això, el pla no pot abordar el problema que afecta més els veïns del passeig, com és l'incivisme nocturn. Quines mesures pensa aplicar l'Ajuntament de Barcelona per millorar la qualitat de vida dels veïns de la Rambla, especialment en el que fa a la nit? Gràcies.
Doncs compartim totalment el diagnòstic i la necessitat de fer de la Rambla, no?, un espai el més ciutadà possible. Sabem que tenim un gran atractiu, no?, internacional, igual que ho és la Sagrada Família o el Barça a la nostra ciutat. La Rambla és precisament un dels passatges ciutadans més famosos del món, no?, i que és un grandíssim atractiu, i això és bo i ens encanta que ens vinguin a visitar la ciutat i també que visitin la Rambla, però sabem també que per la seva sostenibilitat és importantíssim que no deixi de ser un passeig ciutadà, no? I que sigui viscut pels seus veïns i veïnes, que no hagin de marxar de les Rambles, i que el conjunt dels veïns i veïnes de la ciutat seguim anant a la Rambla i li donem usos ciutadans més enllà de l'ús turístic, perquè si no es banalitza les Rambles i es perd la seva identitat i la seva essència. I amb això seguirem treballant, tant de dia com de nit, intentarem donar més usos ciutadans, a acompanyar els veïns i les veïnes perquè hi hagi més ús ciutadà de la Rambla, perquè pensem que això és clau, aquesta mixtura entre l'ús turístic i el ciutadà pel futur de la Rambla.
Dues últimes preguntes per part de la gent exterior i que de la gent de l'estudi. Carlos Macías, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Barcelona.
Des de la PA tenim clar que amb la suspensió de la llei 24-2015 és més urgent que mai mobilitzar els habitatges buits de la banca que hi ha a la nostra ciutat, i ho hem de fer amb les eines que tenim vigents, com la llei 24-2015. Precisament dimecres 25 fem una trobada amb el món municipal per exigir que mobilitzin tot l'habitatge buit amb les lleis que tenim vigents. I a l'Ajuntament de Barcelona li volem preguntar quins tempos preveuen per mobilitzar els 2.561 habitatges buits de la banca, que són subjecte de sanció segons la llei catalana del dret a l'habitatge i que fins fa poc eren subjecte de la sessió obligatòria que establia la llei 24-2015.
Doncs també d'acord amb que no podem deixar renunciar a la llei 24-2015, perquè la necessitem com a ajuntaments, ho hem dit clarament, i per això vam anar a la cimera que convocava la Generalitat. Allà la Generalitat ens ha dit que està mirant de fer una nova norma que doni cobertura. Ens preocupen algunes veus que diuen que la nova norma que s'està produint suposa una rebaixa respecte a la llei 24-2015, i per tant a tota la gent que estigui en el Parlament i a la Generalitat fem una crida a que no hi hagi cap rebaixa en la nova normativa que es pugui fer, perquè els ajuntaments necessitem aquesta normativa. I mentrestant, mentre s'està discutint aquesta nova norma, tal i com deia el portaveu de la PA, doncs efectivament hem d'utilitzar tot el que tenim ja a l'abast. Tenim l'anterior legislació del 2007 que permet fer sancions i evidentment la utilitzarem. És una mica més farragosa i més llarga, era millor la 24-2015 perquè ens permetia fer-ho molt més àgilment, però si hem de recórrer a l'altra normativa ho farem. No deixarem d'utilitzar totes les eines que tenim perquè necessitem aquests habitatges per posar-los en lloguer social.
Dramaturg, Marc Artigau.
Bon dia, alcaldessa. Segurament vostè i jo estem d'acord en que perquè hi hagi un canvi real cap a una societat més justa, més humana, més empàtica, el paper de la cultura és imprescindible. Sense cultura no hi pot haver canvi. Després d'un llarg any, veiem que finalment la regidoria de cultura cau en mans del Partit Socialista. Quin paper real juga per vostè la cultura a la ciutat de Barcelona? I sobretot, alcaldessa, què entén vostè per cultura?
Doncs una altra pregunta, així, per no respondre breu, diguem.
La pregunta de Marc Artigau, Productions.
Com ja hem dit en altres ocasions, per nosaltres la cultura és un bé comú, i és un dret fonamental, com ho és també l'habitatge, la sanitat, l'educació, no? O sigui, és un bé comú irrenunciable i és essencial per una vida digna i per una ciutat democràtica, no? I molt bé, com molt bé es deia ara, doncs això, per fomentar valors, per corresponsabilitat, empatia, o sigui, per fomentar la crítica tan necessària en una ciutat democràtica, sense cultura és impossible, i per tant s'ha de tractar com un dret fonamental.
I per què no m'ho comparat, perdoni, Xavier Mercè, per exemple, com una persona que alternat el que és públic-privat a la ciutat de Barcelona, quin problema hi ha hagut en Xavier Mercè?
No, és que hi hagi hagut algun problema. O sigui, jo crec que ningú ha qüestionat la trajectòria professional del senyor Mercè. El que sí que nosaltres hem estat treballant amb el Partit Socialista, de que, bueno, el que vam quedar amb el senyor Collboni és que ell assumiria com a màxim rang polític, no?, com a tinent d'alcalde a la cultura, perquè efectivament si entra un soci de govern, doncs has de repartir responsabilitats i alguna àrea, no?, ha de caure sota la seva responsabilitat, però el que sí que vam dir és que tots els nomenaments es farien des del consens, i de moment des del consens el que s'ha acordat amb el senyor Collboni és que ell assumeixi des de la tinença d'alcaldia el lideratge de cultura.
Si
i que els equips...
Si no pot ser Mercè, no té cap... No,
no, no, hem dit que els equips es construiran des del consens. El senyor Mercè no està sobre la taula i es valorarà des del consens quins equips es configuren. El que també, a més, per nosaltres era condició, és que no només es posa en valor tota la feina que hem estat fent aquest any i que jo vull posar molt en valor, i la feina de la comissionada de Berta Sureda, que per nosaltres segueix sent el nostre referent de cultura, que ha fet una gran feina de gestió, d'apropament a la cultura dels barris, d'empoderament, de transparència també en els concursos. Bueno, doncs tot això s'ha de posar en valor. La feina que s'ha fet, per exemple, amb el tema de la música en viu en els locals, que era una grandíssima demanda de la ciutat, doncs tot això no només es posa en valor, sinó que se li dona continuïtat. Això forma part de l'acord amb el Partit Socialista. Com deia abans, no es tracta de renúncies, sinó de posar el programa de les polítiques de canvi que volem fer per fer-la conjuntament. I en aquest sentit, amb el lideratge de Barcelona en Comú, que és el partit majoritari que guanya les eleccions, des d'aquest lideratge de canvi, benvingudes les forces que es vulguin sumar a compartir aquestes responsabilitats i aquest treball en el govern de canvi que representa ara mateix Barcelona en Comú.
Queden 2 minuts i 4 preguntes ràpides. Vinga, sisplau, Rafael.
Doncs intento anar molt ràpid, dues coses. Una, per tornar al començament, els grups que hi van anunciar que es convertirien en el seu pitjor malson, concretament el pitjor malson de Colau en la propera setmana, vostè té alguna cosa prevista? Dona garanties que es posarà al front de la Guàrdia Urbana i garantirà la integritat de la propietat privada i de la pública, sobretot davant de fets com els d'ahir la nit? I després, si permet, alcaldessa, només una cosa, aprofitant, ahir va haver un primer episodi, canviant totalment de tema, el primer sondeig gairebé públic sobre el tramvia, la primera intervenció del comissionat Macias que no va acabar d'anar del tot bé. Jo volia saber, en el cas de que l'estat d'opinió no variés molt del que hi ha en aquests moments, vostè es plantejaria tornar a votar alguna vegada, o això és un tema que té totalment superat i encara que quan es va votar es votés en contra, vostè no es replantejarà mai tornar a votar?
Un altre cop preguntes breus. Sobre el tema d'aquests aldarulls que s'han produït, ja ho hem dit, o sigui, nosaltres evidentment no només no hi estem d'acord, sinó que pensem que no són la via per resoldre res, i per tant, i creiem que els veïns de Gràcia no es mereixen tots aquests aldarulls, i que la via ha de ser el diàleg i buscar alternatives, no? I en aquest sentit, qui vulgui parlar de diàlegs i d'alternatives, jo hem dit que el que depèn de l'Ajuntament, perquè insisteixo, el tema d'ordre públic és un tema de Mossos d'Esquadra, però el que depèn de l'Ajuntament és que la part positiva del que estava passant fins ara en aquest local, no?, que eren totes aquestes activitats socials i veïnals, si l'Ajuntament pot ajudar a buscar un lloc alternatiu, aquí estem per parlar. Si se'ns vol demanar una altra cosa, que se'ns demani, però el que nosaltres podem oferir, diguem-ne, en la mesura en què som una part col·lateral d'això, no?, perquè no som la propietat, doncs el que podem oferir és que per les activitats socials, que em consta, a més, que molts veïns i veïnes valoraven positivament, no?, dels que feien en aquest local, doncs per això nosaltres podem oferir, intentar buscar algun lloc alternatiu perquè aquestes activitats es puguin seguir desenvolupant en el barri. Més enllà d'això, com a Ajuntament de Barcelona, no som qui decidim ni als jutjats, no?, ni a l'ordre públic, però evidentment, insisteixo, rebutgem de ple aquests aldarulls perquè no són la via per resoldre res, no?
Tramvia. Això
ho tenim clar. Sobre el tema del tramvia, bueno, ho hem explicat també, jo crec que és una proposta que nosaltres portàvem en el nostre programa, que defensem des del punt de vista de la mobilitat i amb arguments tècnics. S'han fet uns estudis tècnics, s'està treballant des del consens, no?, i s'estan aconseguint consensos enormes, per exemple, institucionals. Dels més importants que s'han fet en aquest any és un consens institucional amb dos presidents de govern de la Generalitat, primer amb el senyor Artur Mas i després amb el senyor Puigdemont, Hi ha un acord, per tant, amb la Generalitat de Catalunya, amb què efectivament hi ha dos extrems i només falta la connexió al mig, i sempre hem dit, volem fer això des del consens amb la resta de grups municipals, amb les altres institucions, com de fet s'està fent, i amb arguments tècnics. O sigui, això no és un tema de partit. Evidentment, ningú pot pensar que nosaltres vulguem fer travia per capritx. No tindria cap sentit. Si ho portem al programa, és perquè pensem que en termes de mobilitat, en termes ambientals,
tornem
és una
votar,
infraestructura...
No?
Però és que no, tornar a votar primer esmena una major, perquè mai es va votar sobre el tramvia, es va votar sobre unes propostes de reforma de la Diagonal, on es parlava de bulevard, etc. I dins d'aquestes propostes hi havia tramvia, com hi havia carrils bici i carrils bus. O sigui, no barregem el que és un tema de mobilitat i d'una infraestructura que ja està construïda, insisteixo, perquè estem parlant de que el tramvia ja existeix i té dos extremitats molt llargues i només li falta un trosset al mig, no? I aquestes extremitats llargues connecten fins a 9 municipis metropolitans, és a dir, estem parlant d'una infraestructura clau en la connectivitat metropolitana, que a més tots els estudis tècnics et diuen que en termes d'eficàcia i eficiència, de retorn econòmic, de capacitat de càrrega, de velocitat, d'impacte mediambiental, des de tots els punts de vista tècnics, aquesta connexió és la millor i la més eficaç, i per això la defensem, perquè té criteris tècnics i té molts consensos al darrere.
Rocío.
Alcaldessa, si hagués de triar la mesura, no, ara porta un any, d'aquí tres, quan acabi el mandat, la mesura que haurà impulsat més transformadora amb els resultats, no d'intencions, sinó de resultats, la més transformadora que vol per aquesta ciutat, i una altra de més política. Vostè ha fet una apel·lació al pragmatisme, la complexitat, ha demanat prudència, corresponsabilitat a l'oposició, que no diguin, no facin declaracions aguerrides, i en canvi va fer una campanya, jo crec, bueno, els fets i a les declaracions de la Maroteca em remeto, completament al contrari. És a dir, és igual, genocidis, màfies, hem d'acabar amb aquest model. Vostè creu que està, diguem, faltant-li la promesa als seus electors, que la van votar en una campanya completament diferent del pragmatisme i de les que està fent ara com a alcaldessa, o creu que això s'entendrà perfectament? I per tant són dues, una més de mesures i una altra més d'actitud política.
Tots breus. A veure, sobre la primera, bueno, crec que per moltes coses, però segurament de les que espero que es notin molt serà el pla de barris. O sigui, hem dit que un dels principals reptes que tenim és la desigualtat, i per això hem llançat una proposta ambiciosa, transversal, que és el pla de barris, per intervenir en els barris que ara mateix tenen els índexs.
La de l'Urionello, la que portarà l'Urionello.
No la porta l'Urionello, la porta l'Ajuntament de Barcelona, i estem molt contents perquè l'Oriol Nel·lo ens ha acceptat fer d'assessor extern d'un consell d'assessors on diferents experts de diferents àrees ens ajudaran a fer l'avaluació externa d'aquest pla de barris. Però el pla de barris es portarà des de l'Ajuntament de Barcelona amb totes les àrees, des de Foment de Ciutat, que serà l'òrgan tècnic que ho portarà, i de fet ja hem plantejat els tres primers barris i els vam presentar la setmana passada. Voldríem com a mínim intervenir a una quinzena de barris en aquest primer mandat, però és una mesura que va més enllà d'un mandat, o sigui, que a més està enfocada, o sigui, aprenent, precisament, això ho comentàvem amb l'Oriol Nel·lo, no? Aprenent de l'experiència de la llei de barris, que va tenir coses positives però també coses millorables, un cop que la implementa sempre passa, no? Doncs volem fer un pas més, no? D'intervenció en els barris que pitjor estan, perquè no hi hagin dues Barcelona, sinó que hi hagi una, sobretot amb un enfocament no tan assistencial sinó de reactivació, és a dir, de reactivar el teixit comercial, els polígons industrials, per exemple, de l'àrea Besòs, no? O sigui, molt enfocat a la reactivació econòmica, a la rehabilitació,
com la
a les infraestructures, sí, sí. I comptant molt amb tot el teixit de cada un dels barris, no? Des del primer moment, des del minut zero, perquè tot el teixit del barri formi part del diagnòstic, de la priorització de les intervencions i de l'execució de les seves mesures. O sigui, fent un pas més, no? En aquesta corresponsabilització i cogovernança de les polítiques públiques. Però segurament el pla de barris és una de les mesures, i espero que amb habitatge també, doncs, puguem fer un pas important. Sabem que portem dècades d'endarreriment en matèria de part de lloguer social, però espero que fem un pas endavant. Sobre la segona part, el pragmatisme. Doncs efectivament, jo ho dic i ho torno a dir, o sigui, he estat molt crítica i segueixo sent molt crítica en moltes de les polítiques que ha fet el Partit Socialista o Convergència i Unió, o partits que han governat durant dècades i que han tingut, doncs, coses que jo considero greus. Però després, jo ara sóc alcaldessa i tinc una responsabilitat institucional, que és fer que les polítiques de canvi que ens hem compromès a fer per aquesta ciutat efectivament es puguin realitzar. I per fer això he d'arribar a acords amb altres forces. Com ho podem fer? En base a compromisos concrets i a programes concrets. I aquells que tinguin, no, la generositat, la valentia i les ganes de corresponsabilitzar-se d'aquestes polítiques, benvinguts siguin. I amb això nosaltres ens hem de centrar com a responsables d'un govern municipal que sapiguen que tenim diferències i que tenim crítiques mútues, perquè no, a ningú se li escapa que seguim tenint diferències i tenint crítiques mútues, però evidentment nosaltres com a govern el que hem de fer és construir aquests consensos amplis per fer que les polítiques siguin possibles.
Banyos. I preguntar pels electors, no pel pacte, en tot cas. Però bueno, en tot cas, banyos, que bueno, no tenim temps.
Has parlat de turisme i sostenibilitat, sí. El tema de la insostenibilitat flotant, creuers. Bueno, i una petita cosa, i és més un neguit que una pregunta. Donat que el PSC torna i porta promoció econòmica, porta cultura, iniciativa i està dintre, com notarem la diferència entre el model Barcelona i el nou model Barcelona que pretén Barcelona Comú? És a dir, on estarà la diferència entre els de sempre i vosaltres?
Bueno, amb el tema de creuers, doncs estem en contacte amb el Port de Barcelona i creiem que hi ha diverses coses, no? Una, evidentment, un cop més, el turisme és un actiu de la ciutat, no?, que porta riquesa, que porta activitat econòmica, però hem de veure també com millorem la seva gestió i l'impacte a la ciutat. Amb el tema dels creuers, d'entrada hi ha un tema, que això ho estem parlant amb el port, de com millorem el tema ambiental, no?, el tema de la contaminació i el tema de la mobilitat, de que quan arriba de cop un creuer molt gran, doncs sobretot en la zona del centre de Barcelona, no?, hi ha algunes zones que cada cop es veuen una mica desbordades, i aleshores hem de millorar temes de mobilitat i de gestió ambiental, i això s'està mirant sobre el tema dels carburants que fan servir aquests creuers i com es fa, si hi pot haver-hi recàrrega energètica o es parla de gas liquat. Bueno, s'estan mirant les diferents maneres de fer que ambientalment, no, l'impacte sigui menor. I també, si es pot mirar, doncs, que el retorn a la ciutat sigui major, mirant el tema de la fiscalitat. No?
Sí, no s'ha guanyat gaire, diguéssim, no? S'està lluitant encara aquest tema.
Bueno, el debat està obert i nosaltres, evidentment, hem de mirar que hi hagi el màxim retorn possible pel conjunt de la ciutat.
Alejandro, per acabar. Bon dia, alcaldessa. Procuraré ser breu. Primer una reflexió. Sí a les polítiques socials i, evidentment, de pobresa extrema, evidentment. Però la millor política social és la creació de llocs de treball. I també. Això suposo que estem d'acord. I la creació de llocs de treball només s'aconsegueix amb creació d'activitat econòmica. Vostè és una de les principals empresàries de Barcelona. Vostè manega un pressupost de 2.500 milions d'euros.
I el 5% del PIB de la ciutat.
Que no hi ha 6 empreses a tota Barcelona, que, i estem parlant del gas natural, de la Nissan, etcètera, etcètera. I, a més, té una eina, que és que pot legislar. Llavors, vostè té aquesta responsabilitat.
Bueno, legislar no, lleis no podem fer.
Bueno, pot aplicar normatives i pot afavorir. Sí. Vostè, el primer que ha fet quan ha arribat és, diguem, des de fora parar-ho tot. O sigui, parar, fer una moratòria turística d'hotels, hi ha, sembla que 28 llicències per aprovar, etc. Això, el tema de les terrasses, el tema, això comporta aturar la possibilitat de creació de llocs de treball.
Què va?
Bueno, des del punt de vista de fora, i això és el que...
De fet, els indicadors econòmics que tenim és que, mira, s'han creat més empreses que mai a la ciutat de Barcelona, és que han augmentat les exportacions més que des del 2008, que no augmentaven tant les exportacions, i ara mateix exportem més que Madrid i València juntes, i s'ha reduït l'atur, no prou suficient, i a més, vull dir que no som autocomplaents, s'ha de fer molt més, però vull dir que l'economia a la ciutat és evident que no s'ha aturat.
No, evidentment que vostè
ho deien,
ha aturat l'economia de la ciutat.
Ha passat un any i crec que hem demostrat...
Ha aturat possibilitat d'inversions i de creació de treball.
En absolut, no. Li esmeno la major, eh? Nosaltres el que hem... Fixi's que s'estan construint més hotels que mai, eh? Nosaltres no hem aturat hotels que estaven en construcció i s'estan construint més hotels que mai.
Que estaven aprovats. Però les, bueno,
exacte,
és quan
que
entrarem,
en
vostè...
I aleshores el que hem fet és fer una moratòria d'un any per posar ordre i per veure on es pot créixer i on no es pot créixer, perquè el turisme massificat en algunes zones de la ciutat és de les principals preocupacions dels veïns i les veïnes. I en alguns barris, com és el centre de la ciutat o l'Eixample, resulta que hi ha el triple de llits per turistes que per veïns. I això vol dir que hi ha un desplaçament de població que és dolent per al conjunt de la ciutat.
Sí, però...
I hem de posar ordre i hem de dir on es pot créixer i on no, precisament perquè hi hagi un model d'èxit i de futur.
Estarà vostè d'acord que el turisme no ve a Barcelona a un barri o un altre, sinó ve a Barcelona o se'n va a París, igual que el mobile. El mobile, jo estic d'acord que s'ha de repartir a la generació de...
No pateixi, perquè li asseguro que
si no hi ha mobile, no hi ha repartiment.
El turisme segueix venint a Barcelona.
No, sol només una pregunta, perdó, eh? Una pregunta. És que m'ha preocupat
el
tema del local, del local de Gràcia. Jo, la pregunta és, vostè creu en la propietat privada?
Sí, home, clar que crec que...
Vostè creu en la possibilitat de que una persona que té un estalvi acumulat compri un local i el seu ús privat d'aquest local no sigui sempre per temes d'especulació, o sigui que el vulgui posar a la renda, no? Ja no parlo de...
Sí. Evidentment, però benvinguts als locals que es posin per fer comerç, per exemple, que necessitem els nostres barris, necessitem comerç, necessitem molts tipus de local. No, no, és que aquí no s'ha discutit la propietat privada, eh? Fixi's, el que he discutit és que hi hagi una propietat privada que estigui buida durant anys, perquè el que s'espera és fer compravendes per anar pujant el preu sense que hi hagi un ús del local. Jo, que hi hagi una propietat del local, no ho he discutit en cap moment. El que he discutit és que estigui buit, per motius especulatius, i quan hi ha moltes... Li asseguro que jo vaig a tots els barris i no sap les milers d'entitats de cultura popular, de comerç, de tot tipus, que necessiten local en aquesta ciutat. Llavors, clar, no ens podem permetre tenir locals buits mentre tenim un munt de comerços, un munt d'activitats culturals, socials, veïnals, que necessiten un espai. I el que hem de fer nosaltres com a administració és mediar per facilitar que aquests espais buits es posin en ús i en benefici de tothom, no en contra de ningú, sinó en benefici de tothom.
Moltes gràcies, alcaldessa. Només em queda una última pregunta, que és que he rebut un missatge des d'allà, precisament, del Barça, que m'han preguntat com veu el tema, és a dir, es farà el nou Camp Nou des del punt de vista municipal? M'agradaria com està la situació.
Home, clar, si és per part nostra, i tant, el que s'ha de construir consensos en tota la ciutat, no? Nosaltres el que estem treballant conjuntament amb el Futbol Club Barcelona, des de l'equip d'urbanisme i des del districte, s'està treballant perquè més enllà de la proposta de nou camp està tot el tema dels entorns, no? De com es fan els entorns, la urbanització dels entorns, i ha millorat molt el projecte. Hem estat treballant aquest any del projecte inicial. Nosaltres estem contents perquè aquest projecte...
I agrada aquest projecte, no?
Està millorant molt, i ara el que els hem dit al Futbol Club Barcelona és que, evidentment, això s'ha de construir amb el consens de més gent, no només nostre, sinó dels altres grups municipals, del teixit veïnal, no?, que es veu directament afectat. Jo crec que tothom vol que aquell entorn sigui urbanitzat i millorat, perquè com està no pot seguir gaire temps, no? I es tracta de fer-ho de manera que guanyi tothom, guanyi el Barça, guanyin els barris del voltant i guanyi el conjunt de la ciutat.
Molt bé, alcaldessa, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat. Farà molta campanya o no?
Doncs encara no ho sé, evidentment participaré per donar suport, com ja vaig fer en la campanya anterior, perquè estic convençuda... Ja estava convençuda que el Xavi Domènech era el millor candidat, i la candidatura d'En Comú Podem, no?, doncs engrescadora, crec que s'ha demostrat, crec que el Xavi Domènech i el conjunt de l'equip que l'ha acompanyat al Congrés han demostrat que efectivament doncs, eren una molt bona proposta i que han estat defensant molt bé el programa del Congrés, i per tant, amb més motius encara que abans, no? Crec que ara és important que tots plegats no ens deixem decebre per tots aquests mesos d'impàs, no? No ha estat possible fer un govern i tot ha quedat com aturat. Jo com a ciutadana i com a alcaldessa necessitem que hi hagi un govern, i un govern engrescador amb qui interlocutar i amb qui fer passos endavant, tant des del punt de vista de la ciutat de Barcelona, que té moltes infraestructures parades amb l'Estat, com des de Catalunya, que ha de veure fet possible el seu dret a decidir, i com el conjunt de l'Estat, que em consta que també els altres municipis necessiten interlocutors per fer les polítiques socials i econòmiques que s'està reclamant des de la ciutadania. No?
Alcaldessa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat el dia que fa un any que va ser escollida per la ciutadania de Barcelona com a alcaldessa de la ciutat. Moltes gràcies.
Moltíssimes
Fins
gràcies.
Fins aviat. Ada Colau, al món a RAC1, 10:19, ara marxarà, tornem.